Catalunya Informació. És la una del migdia. En marxa a aquesta hora al Palau de la Generalitat la reunió entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez. Els dos mandataris es reuneixen amb el rerefons de les converses entre Esquerra i el PSC per investir Salvador Illa. Aragonès planteja a Sánchez la necessitat que la Generalitat tingui un finançament propi desvinculat del de la resta de comunitats autònomes. La Comissió Europea qüestiona que el govern espanyol tramités la llei d'amnistia per a un procediment d'urgència. Ho diu l'informe anual sobre l'estat de dret de la Unió Europea que avui s'ha fet públic. Detingut un bomber voluntari com a presumpte autor de l'incendi que l'agost de l'any passat va cremar a prop de 600 hectàrees entre Portbou i Colera, a l'Alt Empordà. L'home va treballar fins dilluns al parc de la Jonquera. Està en llibertat amb càrrecs després d'haver passat ahir a disposició judicial. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu compareix avui al Congrés dels Estats Units, convidat pels republicans, en un repte per Kamala Harris, l'aspirant demòcrata a les presidencials que s'hi reuneix demà. Joe Biden explicarà aquest vespre per què va renunciar a la cursa per la Casa Blanca. Macrooperació policial contra organitzacions islamistes a Alemanya, en què s'han escorcollat més d'una cinquantena d'immobles i s'han tancat quatre mesquites. Se'ls acusa d'actuar com a representants del líder suprem de l'Iran i de voler promoure una revolució islàmica extremista. Exaurides les entrades per a la sessió de diumenge del concurs de castells, que es farà a Tàrraco Arena Plaça els dies 5 i 6 d'octubre. Per a la sessió de dissabte, la previsió és que n'hi continuen havent de disponibles els propers dies. Ha mort als 90 anys el cantant i guitarrista John Mayall, pioner del blues britànic i mentor de figures com Eric Clapton o Mick Taylor. L'artista que ha mort a casa seva, Califòrnia, va fundar la banda de Blues Breakers, referència absoluta del blues.
Catalunya Informació.
Els titulars d'esports.
Avui Uzbekistan, Espanya. Debut de la selecció espanyola masculina de futbol als Jocs de París a les 3 de la tarda. L'equip espanyol està integrat per 7 catalans. El Barça, Ansu Fati, s'ha lesionat. Té una lesió a la planta del peu dret que es va fer durant l'entrenament d'ahir. Ha de seguir tractament conservador i es perdrà la gira de pretemporada als Estats Units. A l'Espanyol, Conserves Dani serà el nou patrocinador principal del club. I en bàsquet, l'Uni Girona tanca la plantilla per a la pròxima temporada amb la incorporació primer equip de l'Ale Bertarribas, fins ara l'equip vinculat. La penya incorpora l'Ale neerlandesa Iris Benema, que arriba del Mallorca.
I el temps a la calor s'intensifica amb temperatures caniculars de més de 35 graus a l'interior i de 40 al Pla de Lleida, la franja de Ponent i al nord de les Terres de l'Ebre. Domini del sol amb algun núvol baix o boirina a la Costa Daurada. Aquesta tarda no es descarta alguna nuvolada al Pirineu. Una del migdia i 4 minuts. Salutacions.
Catalunya Informació. Nati Adell.
Marxem cap al Palau de la Generalitat a aquesta hora perquè Pere Aragonès i Pedro Sánchez estan reunits des de les 12. La trobada es fa en plena acceleració de les converses entre el PSC i Esquerra per investir Salvador Illa. Els dos presidents tancaran el traspàs de la gestió de la prestació coneguda com a ingrés mínim vital. Des del Palau, seguint-ho, tenim la Núria Oriol. Bon dia.
Hola, bon dia. Marxa encara, doncs, aquesta reunió dels dos presidents entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès aquí al Palau de la Generalitat, que serveix per segellar el traspàs definitiu de la gestió de l'ingrés mínim vital. És una carpeta històrica reivindicada per Catalunya. Els dos presidents en presidiran després la firma que faran la ministra d'Inclusió i el conseller de Drets Socials. I amb dos, Elma Saiz i Carles Campuzano, en donaran els detalls en una roda de premsa que estava prevista just a la una del migdia. La trobada entre els dos presidents cau, com deies, en plenes negociacions per la investidura d'Illa, però els dos governs la desvinculen de les converses. Sí, però, que el president de la Generalitat té previst aprofitar la trobada per posar sobre la taula la necessitat que Catalunya tingui un finançament singular. És el punt que fricciona, de fet, per ara, les negociacions entre els republicans i els socialistes catalans per la investidura del presidenciable socialista. En paral·lel a la reunió entre els dos presidents, se n'està celebrant una segona també aquí a Palau entre la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la presidència, Félix Bolaños.
Gràcies, Núria. Qualsevol novetat, línies obertes. Fins ara.
Fins ara.
Anem ara cap a Brussel·les perquè la Comissió Europea retreu al govern espanyol i a la classe política les crítiques que fan als jutges perquè consideren que es posa en risc la independència de la justícia. Ho diu a l'informe sobre l'estat de dret de la Unió Europea que ha fet públic avui, on també fa una breu referència a l'amnistia. Brussel·les, Jordi Baró.
No hi ha encara opinió de la Comissió Europea sobre la llei d'amnistia ni cap data per tenir la llesta, però Brussel·les fa una primera referència a l'informe sobre l'estat de dret publicat avui. Qüestiona que el govern espanyol tramités la llei per un procediment d'urgència, cosa que remarca que només va permetre un període de consultes limitat. La vicepresidenta Viera Jourová no ha volgut anar, però, més enllà, rebatent que hi hagi qualsevol altra decisió presa.
Les especulacions que estem preparant un procediment d'infracció són només especulacions. És sempre el mateix procés. Quan trobem que la llei nacional viola la llei de la Unió Europea, és la nostra obligació enviar una carta a l'Estat membre. Per això encara no ha passat.
Més enllà de l'amnistia, Brussel·les celebra l'acord per renovar el Consell General del Poder Judicial i, en canvi, mostra preocupació per la pressió indeguda. Diu que assegura que posen els jutges, el govern espanyol i altres polítics fent crítiques públiques als magistrats. Una situació que la Comissió Europea avisa del risc que afecti la confiança dels ciutadans en la independència de la justícia.
I l'endemà de veure com el Partit Popular tombava la tramitació de la reforma de la llei d'estrangeria, Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial, ha acusat el PP d'actuar per interessos partidistes i no pensant en el benestar dels menors immigrants no acompanyats. Madrid, Àngels Rafuente.
Per Ángel Víctor Torres, el no del Partit Popular a la reforma de la llei d'estrangeria és una vergonya, una excusa per posar en evidència el govern de coalició.
La situació és tan grave i el assunto és tan humanitari que votar no a esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista humano. Ni explicació, ni excusa, ni defensa.
El ministre Torres ha reconegut que, tot i la voluntat del govern espanyol de no abandonar els nens i nenes immigrants que es troben sols a les Canàries, a Ceuta i a Melilla, la solució és complicada perquè passa per una reforma de la llei que garanteixi que no s'invaeixin competències autonòmiques i que el Partit Popular de Feijó va impedir ahir que prosperés.
Si el PP no canvia de postura, no hay solución de modificación legislativa alguna. Se habla del decreto ley. Con lo visto ayer, un decreto ley tiene que ser convalidado 30 días después. Es imposible. Y por tanto, vuelvo a decir, los responsables son los que votan, ¿no?
El ministre ha recordat que està previst pel mes de setembre convocar la conferència de presidents, una de les peticions dels populars, per aprovar la reforma de la llei d'estrangeria.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps. Els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
Anem cap a Girona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un bomber voluntari com a presumpte autor de l'incendi que l'agost de l'any passat va cremar 573 hectàrees entre Portbou i Colera. L'home està en llibertat amb càrrecs després de passar ahir a disposició judicial. Girona, Clara Jordan.
L'incendi va començar a prop del pantà de Portbou i des d'un primer moment es va apuntar la causa humana com la més probable per explicar l'inici del foc. Durant aquest any s'ha estat investigant i, segons ha avançat la periodista Anna Ponsí, el van poder situar a la zona i hi ha imatges captades per una càmera on se'l veu accedint al punt on hauria començat l'incendi. Els bombers han confirmat que l'home havia treballat al parc de Portbou i que després el van traslladar al de la Jonquera, on s'hi va estar fins dilluns, que va ser quan el van detenir. També han explicat que arran de la detenció s'està tramitant la suspensió cautelar del bomber. Des de l'Ajuntament de Portbou han confirmat que es personaran com a acusació particular en la causa que hores d'ara està sota secret de sumari. Recordem que l'incendi va començar a Portbou un divendres a la tarda i la tramuntana va empènyer les flames cap a Colera, on van arribar fins molt a prop del nucli urbà. El foc va quedar estabilitzat al cap de 24 hores, però es van haver d'evacuar més d'un centenar de persones.
La consellera d'Educació, Anna Simó, assegura que els serveis de la conselleria treballen per publicar les adjudicacions finals de destinacions docents per al curs vinent.
Estem treballant-hi. L'objectiu és fer-ho en aquest mes de juliol.
Simó ha afirmat que estan estudiant les més de 3.500 reclamacions rebudes la setmana passada. Ha remarcat també la complexitat del procés que aquest any ha incorporat al sistema 31.000 nous funcionaris.
Catalunya Informació.
Marxem ara. Washington prova de foc avui a la cursa presidencial dels Estats Units, sobretot per l'aspirant demòcrata Kamala Harris, amb la compareixença al Congrés del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La guerra d'Israel a Gaza irromp en un moment difícil per a la política nord-americana, amb els partits reposicionant-se després de la retirada de Joe Biden. Per cert, el president explicarà avui el seu pas al costat des de la Casa Blanca. Enviada especial a Washington, Don Xavier Vila.
Kamala Harris confrontarà aquesta primera setmana com a virtual candidata demòcrata a la presidència l'afer més delicat en la política exterior nord-americana, el suport incondicional de Washington a Israel en plena guerra a Gaza, que ha deixat 40.000 morts palestins. I ho haurà de confrontar perquè el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu s'adreçarà avui al Congrés nord-americà, convidat pels falcons republicans que celebren les decisions militars del govern ultraconservador israelià. L'estratega política Tina Fordham ens deia que creu que Harris es podria escurar l'esquerra en l'afer, promovent més activament un alto al foc, però afegia que no espera canvis de fons.
Ella té el potencial de donar forma al que passi si és capaç de mobilitzar l'electorat sense veu i sense un partit polític preferit que no volien votar ni per Biden ni per Trump. Però en ella veig una continuïtat en les tendències en política exterior.
Després de Netanyahu, serà Joe Biden qui parlarà en un discurs en horari de màxima audiència des del despatx Oval, on descriurà les circumstàncies que el van portar diumenge a cedir el testimoni a Harris.
El nou Front Popular, l'aliança d'esquerres que va guanyar les eleccions a França, planta cara al president Macron, que ahir va rebutjar la formació d'un nou govern abans no acabin els Jocs Olímpics. La candidata a primera ministra, Lucy Castells, ha acusat Macron de negar la democràcia i l'ha instat a assumir les seves responsabilitats. Són declaracions a France Inter.
Els resultats electorals són clars. És un rebuig de la política del govern, la demanda d'una nova orientació política, d'una ruptura. Serveis públics, poder adquisitiu, justícia fiscal, ecologia... Estem preparats i demano al president de la República que assumeixi la seva responsabilitat i nomeni primer ministre.
Castell, una desconeguda per al gran públic, va ser elegida ahir candidata a primera ministra després de 16 dies d'intents infructuosos d'acordar un nom entre els quatre socis, la França Insubmisa, el Partit Socialista, els Comunistes i els Verds. Les esquerres van quedar contra pronòstic primeres als comicis, seguides del macronisme i l'extrema dreta, però cap té prou escons per formar un govern. Macrobatuda policial a Alemanya contra centres i organitzacions islamistes. 53 locals han estat escorcollats aquesta matinada per ordre judicial, una operació que ha culminat amb la prohibició del centre islàmic d'Hamburg i les seves subseus, a més del bloqueig de la seva pàgina web. Això comporta també el tancament de 4 mesquites xites en diferents ciutats. L'acció judicial d'avui prové d'una investigació engegada al novembre, quan es van escorcollar una cinquantena de locals més. El Ministeri de l'Interior els acusa d'actuar com a representants del guia suprem de l'Iran i d'intentar promoure una revolució islàmica amb una visió extremista i totalitària. També els atribueix la difusió d'idees antisemites i a favor del grup libanès Hezbollah. I abans d'obrir àrea de servei, dir-vos també que 400 infants es calcula que moren cada any durant el seu primer any de vida a Europa i a Àsia pels efectes de la calor. És el que es desprèn d'un informe de l'UNICEF que alerta que l'increment de temperatures tant al continent europeu com a l'Àsia central va provocar la mort de 377 criatures l'any 2021. Un informe que analitza la situació de 23 països i que apunta que les morts es van produir sobretot a l'estiu i que les altes temperatures, com dèiem, causa també la pèrdua de més de 32 2.000 anys de vida saludable a infants i adolescents. El treball també alerta que més de la meitat dels infants d'Europa i Àsia Central, això són uns 92 milions d'infants, estan exposats a freqüents onades de calor i que les altes temperatures es relacionen amb efectes greus en la salut dels més petits fins i tot abans de néixer. Poden provocar parts prematurs, baix pes en néixer, mort fetal i anomalies congènites. També estan vinculades a un creixement anòmal dels lactants i amb diverses malalties pediàtriques. Per fer front a aquesta situació, UNICEF fa 6 propostes entre les quals els governs engeguin estratègies per reduir l'impacte de les onades de calor, plans nacionals d'adaptació i polítiques de reducció del risc centrades específicament en els més petits. I amb aquesta informació ens situem a un quart de 2 del migdia, àrea de servei. Saludem a aquesta hora la Mariluz García amb informació del trànsit. Bon dia.
Destaquem que està millorant la cua a l'autopista AP7. Recordem que a l'altura de Banyeres del Penedès fa estona que hi ha hagut una topada múltiple, encara un carril tallat i retencions que cada cop s'estiren més, que són molt intermitents des de Santa Margarida i els Monjos fins a Banyeres del Penedès, però cada cop més intermitents. També provoquen cua a la carretera nacional 340 a l'altura de l'Arbós, també de Castellet i la Gornal, i també hi ha retencions a l'ENA 340 a l'altura del Vendrell. També veiem aturades a la costa, a la C 31 a l'altura de Cubelles. A Barcelona, ronda a dalt des de Roquetes fins a Vall d'Hebron, direcció Llobregat i de Sant Gervasi fins a Vallcarca en sentit Trinitat a causa d'obres, un carril tallat. Ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i el Bon Pastor en direcció al Nus de Trinitat per un vehicle avariat que talla un carril i en direcció al Nus de Llobregat, lentitud i aturades des de la zona Fòrum i fins la Barceloneta. Més informació al punt de les 2.
Actualitzem la informació del temps.
Continua l'ascens de les temperatures, la calor que es va intensificant amb aquest cel serè arreu del país, una mica de boirina, molts indrets sobretot de la costa, algun núvol baix a la Costa Daurada, potser no acabi de desaparèixer estones, com a molt, doncs, un cel una mica variable, però poc més. De fet, no n'esperem gaires. La jornada ha de ser completament canicular i estiuenca, amb aquest sol intens, i pendents dels termòmetres, que avui han de superar fins i tot els 35 graus a gran part de l'interior. Per tant, una situació típica de canícula d'aquesta època, però a més amb xifres que poden arribar a tocar o superar puntualment els 40, especialment cap al Pla de Lleida, també Franja de Ponent i Terres de l'Ebre, on hi ha aquests avisos de calor intensa, amb molta precaució. A l'àrea de muntanya també, déu-n'hi-do com va pujant el termòmetre, màximes que superaran els 20 graus per sobre dels 2.000 metres, i avui, a diferència d'ahir, amb una mica més de condicions perquè creixi alguna nuvolada, en principi poca cosa, no esperem pluja, però no es pot descartar que la mateixa calor ajudi que algunes d'aquestes nuvolades acabin donant quatre gotes, sobretot entre el Ripollès, Berguedà i Lluçanès, aproximadament. El pronòstic ens indica que aquest ascens de les temperatures demà doncs recula una miqueta, és a dir, que continuarem amb el mateix tarannà, amb el mateix context, però potser amb un, dos valors menys respecte als que hem tingut avui, sobretot a l'interior i a Ponent. La resta, pocs canvis, i això sí, un dijous que ens portarà una mica més de condicions per nuvolades de tarda. L'àrea del Pirineu, molt probablement dijous, doncs parlem de més possibilitat d'algun ruixat o d'alguna tempesta. Però bé, canvis de moment poc significatius perquè en dies posteriors continua la calor i la bonança.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Continuem pendents de novetats del Palau de la Generalitat. Abans, però, volem passar per Lleida perquè hi ha bones perspectives per la collita de poma a Catalunya, que puja aquest any un 13% respecte al 2023. La sequera i la calor no han tingut afectació en les pomeres, una situació que contrasta amb la de la campanya de la pera, on es confirma la davallada de producció ja anunciada pel sector Lleida. Júlia Albacar.
El sector augura una bona campanya per a la massana catalana, tant de producció com de calibre i qualitat. La sequera i la forta
calor de l'any passat no han tingut conseqüències en la floració dels arbres i la previsió és que la producció creixi un 15% a les comarques de Lleida i un 12% a les de Girona. Manel Simón, director d'Afrucat, la patronal de fruita catalana, explica que les xifres són bones, però que encara no s'arriba a tota la capacitat productiva de maçana que pot tenir Catalunya.
Diguem-ne que tindríem una campanya de producció a Lleida des del punt de vista de volums normals, alta en qualitat, però encara per sota del nostre potencial productiu. Encara podem produir més.
La varietat amb més producció serà la Golden, seguida de les Vermelles, Gala i Fuji. Les bones xifres de la campanya de la Massana contrasten amb la situació de la pera. El sector confirma la caiguda de producció, que xifren ara, amb la campanya ja començada, en un 36% menys. Confien, però, que es tracti d'una situació puntual derivada de les situacions meteorològiques adverses registrades els últims anys i descarten, de moment, plantejar canvis en les varietats de pera.
Pensem tots que això és algo puntual, doncs simplement per una qüestió d'aleatorietat estadística, doncs això no hauria de passar l'any vinent.
Pel que fa als preus, les previsions, segons Simón, seran correctes.
La imatge que molts teniu al cap de camps d'arròs inundats podria quedar enrere d'aquí a uns anys. I és que una arrossaire de Pals, al Baix Empordà, prova de plantar mitja hectàrea regant-la amb gota a gota. La Universitat de Girona ja ha fet una prova amb aquest sistema i ha comprovat que la majoria d'arrossars s'hi adapten. Anem a Pals. Laia Claret.
L'alberg Grassot, després de la sequera i les restriccions d'aigua d'aquest any, va decidir que en lloc d'inundar el camp, després de sembrar l'arròs, el regaria amb el sistema de goteig. De moment, ho ha provat en mitja hectàrea.
Cada dia, cada dos dies, cada tres dies, cada quan el planta necessita aigua, i li tires l'aigua justa perquè ella visqui. Res més. És a dir, aprofites el 100% de l'aigua que tu apliques a la parcel·la.
Per ara el sistema, diu, sembla eficient.
Hem passat dies de molta calor. A dia d'avui el creixement jo no li veig cap diferència de l'arròs que tinc sembrat inundat. Estava entrellat, a punt de treure l'espiga. A finals de setembre l'hauríem de collir. Veurem també ara quan surtin les espigues, els grans que tenen per espiga.
Ara bé, aquest sistema necessita més inversió.
Aquí hi ha mitja hectàrea, hi ha a la vora 7.000 metres de manguera, de goter, i això té un cost aproximat d'uns 300-320 euros. És car, perquè ara tu imagina't que poguessis obrir l'aixeta al cap de l'aigua i inundar el camp. L'aigua és molt barata. L'altre problema és aquest. L'aigua en general, no la de l'agricultura, sinó tota, és massa barata.
L'Albert ha pres aquesta iniciativa perquè va col·laborar en un estudi de la Universitat de Girona pel rec de goteig en l'arròs. Gerard Arbat, del grup de recerca d'enginyeria i gestió de rec de l'UdG.
L'arròs s'hi adapta. L'avantatge que té el sistema és que redueix les necessitats de rec amb un 40%. De totes maneres, que és un sistema que no es pot estendre a tota la zona d'arròs. Hi ha àrees en els quals hi ha problemes de salinitat i en aquestes àrees és molt necessari aplicar una dosi suplementària de rec per poder rentar les sals.
La intenció de l'Albert és seguir regant per goteig si surt bé la collita. Ara bé, considera que si la mesura s'ha d'implementar, cal que des de l'administració es tingui en compte la despesa extra que el suposa i o bé posin aranzels a l'arròs que ve de fora on inunden camps o bé financin el sistema de rec per goteig.
I parlant d'arròs, arribem a un quart i mig de dues. Ja s'han venut, com us dèiem, totes les entrades per la sessió de diumenge del concurs de castells a Tarragona, que es farà a la Tàrraco Arena Plaça els dies 5 i 6 d'octubre. Els tiquets per diumenge, en total parlem de 5.640 tiquets, s'han exhaurit poc abans de 3:15 del matí, en canvi. Encara se'n poden comprar per la sessió de dissabte a la Tàrraco Arena Plaça i la previsió és que per aquest dia n'hi hagi de disponibles encara els pròxims dies. En aquesta ocasió, la venda es fa telemàticament al portal concurscastells.tarragona.cat, que connecta amb el sistema de cues de l'empresa Cubing Event. El servidor ha tingut un problema a primera hora, però s'ha pogut solucionar al cap d'uns minuts. Les entrades per a la sessió de dissabte del concurs de castells ells, que encara hi ha a la venda, tenen un preu de 6 euros. I ara us expliquem que ha mort als 90 anys el cantant i guitarrista John May, el pioner del blues britànic i mentor de figures com Eric Clapton o Mick Taylor. L'artista ha mort a casa seva, a Califòrnia, i va fundar la banda de Blues Breakers, referència absoluta del blues. Nascut en una petita ciutat al nord-est d'Anglaterra, als anys 60, es va traslladar a Londres a temps per participar en l'exposició del Rhythm and Blues britànic, d'on sortiran bandes com ara The Rolling Stones o The Animals. amb els Blues Breakers. Va acompanyar figures del blues nord-americans que feien gira pel Regne Unit, com Gilly Hooker, Sonny by Williamson i T.B. Walker. I amb aquesta informació ja ens acostem a l'hora de repassar els esports. Falten 5 minuts per 2:15 del migdia.
Els esports.
Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia. La competició dels Jocs de París comença avui, tot i que fins divendres no s'inaugura la cita olímpica. La selecció espanyola masculina de futbol, amb 7 catalans a les seves files, debuta a les 3 de la tarda contra l'Uzbekistan, al Parc dels Prínceps, a París. Els catalans de l'equip espanyol són Joan García, Arnau Tenas, Pau Cubarsí, Eric García, Marc Pubill, Sergio Gómez i Adrià Bernabé. És un dels equips favorits a l'or olímpic. Per Eric García són els segons jocs, després de la plata que va aconseguir a Tòquio, un García que fa molts anys que coneix Santi Denia, el seleccionador espanyol.
De que éramos sub-16 que estuve con él, hemos sido campeones de Europa sub-17, sub-19, subcampeones del mundo también, o sea que al final nos conocemos muchísimo, es un entrenador que desde pequeño que me ha marcado mucho y ahora pues poder estar aquí con él es algo muy bonito.
I abans que s'inaugurin els Jocs divendres, avui s'ha sabut que dues jugadores de la selecció australiana femenina de waterpolo han donat positiu per Covid, tot i que no es descarta que puguin haver-hi més. Les proves les fan els mateixos metges de la delegació australiana, que ja ha activat el protocol per evitar més contagis, mascaretes i distància social. I encara referit als Jocs, la regió dels Alps francesos serà l'organitzadora dels Jocs d'hivern del 2030. L'Assemblea del Comitè Olímpic Internacional reunida a París ho ha aprovat aquest matí per 84 vots a favor i només 4 en contra. Una decisió, però, que està condicionada al nou govern francès, que s'ha de constituir. Serà la quarta vegada que França organitza uns Jocs d'hivern i les proves es repartiran en 4 espais: Alta Savoia, Savoia, la zona de Briançon i les muntanyes de Niça. S'utilitzaran algunes de les estacions d'esquí més importants del país, com ara Courchevel, Meribel i la Val d'Isère. El COI també ha aprovat avui que Salt Lake City, als Estats Units, serà la seu dels Jocs d'hivern 2034.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
El Barça, Ansu Fati, que just feia poc acabava d'incorporar-se a l'equip després d'estar cedit a la Premier League, s'ha tornat a lesionar. El jugador blaugrana es va fer una lesió a la planta del peu dret durant l'entrenament d'ahir. Seguirà tractament conservador a Barcelona i encara no se sap quant de temps estarà de baixa. Tot apunta que Fati es perdrà la gira de pretemporada de l'equip pels Estats Units. Recordem que Ansu Fati tornava a ser jugador del Barça després d'estar cedit una temporada al Brighton de la Premier League, on no ha tingut un paper destacat a l'equip anglès. I el Barça ha presentat avui Barça Games, la primera plataforma mundial de videojocs creada per un club esportiu. Sentim el president blaugrana, Joan Laporta.
Això, el Barça Games, com bé sabeu, respon a una aposta que el Futbol Club Barcelona doncs fa de continuar impulsant la construcció de l'espai digital virtual.
Barça Games és una plataforma en què els usuaris i usuàries podran jugar els seus videojocs favorits, participar en tornejos, socialitzar amb altres aficionats del Barça, entre moltes altres activitats. Amb l'objectiu de transformar Barça Games en el planter de gaming més gran del món, l'app compta també amb dos hostes virtuals, el Pau i la Gemma, que s'encarreguen de descobrir els millors jugadors i jugadores, així com els creadors de continguts més talentosos. I encara del Barça, direm que respecte del fitxatge de Pau Víctor pel club blaugrana, el Girona es quedarà al 50% d'una futura venda del jugador durant aquesta temporada i un 30% a partir de la 25-26. Recordem que Pau Víctor ha jugat cedit pel Girona a Barça B la passada temporada i ha estat el màxim golejador de l'equip amb 20 gols. Per cert, que el Girona ha anunciat que Justin García l'han operat avui de l'espatlla esquerra. El jugador del filial gironí feia la pretemporada amb el primer equip.
A aquesta hora hem de marxar cap al Palau de la Generalitat, pendents d'aquesta compareixença posterior a la reunió que han tingut Pere Aragonès i Pedro Sánchez.
Civil. El gobierno de España ponía así los cimientos.
En aquests moments, parlant la ministra Elma Sáenz, de Drets Socials, i posteriorment ho farà el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.
Ciudadanas y ciudadanos en situación de pobreza severa, muchos de ellos en un contexto complicado de exclusión y de marginalidad. El ingreso mínimo vital no solo reconocía unos ingresos mínimos, sino que aseguraba que todas las personas, independientemente de su lugar de residencia, recibirían una renta, una cuantía garantizada. No habrá desigualdad como consecuencia de vivir en unas u otras comunidades autónomas. Cuatro años después de aquellos momentos, el ingreso mínimo vital triplica el número de beneficiarios y beneficiarias que las rentas mínimas autonómicas tenían en el año 2020. En el mes de junio, más de 625.000 hogares han sido perceptores de la prestación, 1,9 millones de personas, de las cuales, por cierto, la mitad son menores. De ellos, 61.000 hogares con familias que viven en Cataluña, casi 200.000 personas, como digo, con un 45% de menores. Es evidente que hemos alcanzado un amplio grado de desarrollo y de consolidación muy positivo del ingreso mínimo vital para el país, pero fundamentalmente para las personas que han accedido a esta prestación y a los que la medida, les aseguro, les ha cambiado la vida. Me vienen a la cabeza nombres de personas que he conocido en estos meses al frente del Ministerio y que han dejado en mi memoria la impronta de un trabajo bien hecho. Me acuerdo de Desiré, de Manuel, de María, de Minerva, personas a las que el ingreso mínimo vital les ha dado el impulso necesario para iniciar un nuevo camino en sus vidas. Pero aunque estamos satisfechos, no podemos ser ni lo vamos a ser complacientes. Estamos convencidos de que tenemos opciones de mejora y las vamos a seguir explorando. Y no tengo la menor duda de que lo vamos a hacer de la mano de las comunidades autónomas. Me lo han oído en muchas ocasiones. Todos, todas sumamos, todos y todas somos imprescindibles en acción conjunta para luchar contra la pobreza. Por esta razón, quisimos contar con la experiencia de las comunidades autónomas, muchas de ellas con sistemas implementados de rentas mínimas desde hace décadas, pero sobre todo por ese plus de cercanía que ofrece el ser la primera administración, la administración regional, la administración más cercana, que tiene esa capacidad de detección y de prevención de las vulnerabilidades. En este escenario, el ingreso mínimo vital ha contemplado siempre la posibilidad de que se pueda colaborar con las comunidades autónomas en la gestión de la prestación. La ley permite, posibilita establecer que se firmen convenios con los territorios que respeten el carácter unitario y el régimen económico de la seguridad social y el principio de la solidaridad. En 2022 fueron Euskadi y Navarra, pese a los recursos ante el Tribunal Constitucional del Partido Popular y de Vox, para que se revocara esta decisión, que por cierto fueron desestimados por el propio Tribunal Constitucional, como digo, fueron en 2022 Euskadi y Navarra. Ahora, hoy, dos años más tarde, es la Generalitat de Cataluña quien asume la gestión del ingreso mínimo vital. Es un acuerdo que lleva tiempo trabajándose entre los equipos. A nadie se le escapa que se necesita un encaje jurídico complejo que permita la complementariedad de ambas prestaciones, del ingreso mínimo vital y de la renta garantizada de ciudadanía. Personalmente estuve con el conseller Campuzano en el mes de febrero para tratar cuestiones de cara a cerrar el convenio y ultimar asuntos pendientes, pero hoy, como se lo he dicho al conseller, hoy ya ha llegado. Mi enhorabuena a todas las personas que han estado por ambos lados trabajando intensamente en este acuerdo. Estoy convencida de que lo hacemos en beneficio de las personas y para tratar de ser más eficaces en nuestra responsabilidad pública, para mejorar la capacidad de detección antes de que aparezcan, para poder dedicar más tiempo de calidad a las personas y, en la medida de lo posible, para tratar de reducir el papeleo, los trámites, la burocracia administrativa que a veces, bueno, pues inevitablemente también hay que pasar. No me quiero alargar más. Es hoy un día importante para ambos gobiernos. Confiamos en la eficacia y en el beneficio que traerá este anuncio para la ciudadanía catalana, para los catalanes y para las catalanas, y el intercambio y la colaboración que se inicia desde este preciso momento entre ambas administraciones. Como les decía al principio de mi intervención, todas y todos sumamos, todos y todas somos imprescindibles para acabar y para luchar y erradicar la pobreza en este país. Así que enhorabuena y a seguir trabajando. Y si tienen alguna cuestión, pues estaré encantada de contestarles.
Buenos días, ministra. Soy Ana Poc, de TV3, Televisión de Cataluña. ¿Prevén firmar algún convenio semejante a este de ese traspaso del ingreso mínimo vital con otras comunidades? Y después, ¿este traspaso implicará que se cree una oficina única en Cataluña? Y no sé cómo, si prevén algunos recelos de los trabajadores que hasta ahora trabajan desde, para el Estado, y cómo los podría convencer que no haya estos recelos. Esto es una pregunta técnica, pero en el momento que estamos también pregunta política. Después de la reunión de hoy, con la visita del presidente del Gobierno español, el ministro también de la Presidencia, ¿cree que a día de hoy es más posible, estamos más cerca de una posible investidura de Pedro, de Salvador Illa aquí en Cataluña? Gracias.
Bien, en primer lugar, quiero recordar que fue en 2022 ya dos comunidades, en este caso Euskadi y Navarra, asumieron la gestión con esa especificidad que tienen como territorios históricos. La ley permite perfectamente, bueno, pues que esto sea una realidad, que hoy haya un convenio y que Cataluña asuma la gestión de esta prestación. Efectivamente, hay varias comunidades que ya lo han solicitado. Concretamente, bueno, pues son Galicia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Bueno, pues el diálogo es absolutamente constante, pero es importante también, y en este caso quiero, bueno, pues denunciar, si me permite la expresión, ese ruido en torno a todo lo que tiene que ver con este traspaso, con esta vertebración del conjunto del país a través de una prestación como es el ingreso mínimo vital. Y quiero recordar que, bueno, pues en este caso Vox y el Partido Popular interpusieron un recurso, alertaron por enésima vez que se iba a romper la caja única, que se iba a romper incluso España, cuando, bueno, pues el propio Tribunal Constitucional avaló ese traspaso realizado a Euskadi y a Navarra, bueno, demostrando que el Gobierno actúa siempre con seguridad jurídica dentro del marco constitucional, y frente a ese ruido, bueno, pues lo que hacemos es el mejorar la atención a la ciudadanía. El fin único y último es luchar entre todos contra la pobreza. Por eso, bueno, pues con total normalidad, bueno, se produce hoy este traspaso, y el diálogo con el resto de comunidades, como así lo han pedido, bueno, pues evidentemente siempre encuentra las puertas abiertas del Ministerio. Como digo, son tres comunidades las que han manifestado. Sí que tienen que hacer unas tareas previas, que es el adecuar sus rentas autonómicas, y también es importante esa complementariedad. El ingreso mínimo vital no es la única herramienta para luchar contra la pobreza, y estamos viendo cómo comunidades autónomas están reduciendo sus rentas autonómicas, destinando esos recursos, que los ciframos en más de 500 millones de euros, a otras políticas que nada tienen que ver con esa red de protección que se puede establecer complementando el ingreso mínimo vital con las rentas autonómicas. El convenio, la segunda pregunta que me hacía, el convenio establece perfectamente, y además hay una comisión de seguimiento que va a empezar a estar en marcha a la vuelta del verano, que, bueno, pues que se vaya haciendo este trabajo bueno, pues de una manera absolutamente correcta, con ese intercambio de información, para que el servicio sea excelente. Así es que no preveo ningún problema en este sentido. Está previsto en los ámbitos del convenio. En relación a la otra cuestión por la que me preguntaba, bueno, pues yo creo que es muy importante diferenciar. Hay acuerdos y trabajos y diálogos entre fuerzas políticas en Cataluña, que son las que determinarán, porque quien tenga que gobernar en Cataluña será decidido por los y las catalanas, y eso es evidentemente un trabajo. Las urnas ya manifestaron su opinión a través de, bueno, pues de la democracia con mayúsculas. Son decisiones que se tomarán en Cataluña. Lo que sí que le puedo decir es que como Gobierno hemos trabajado con total lealtad y con total avances con el gobierno presidido por el señor Aragonés. El gobierno de España es muy consciente y siempre va a trabajar en proteger y en que esa pluralidad, ese respeto a la diversidad, a la lengua, a la cultura, sea siempre algo que esté en el centro y que nos haga avanzar en derechos y en protección social de la ciudadanía. Hemos trabajado con total normalidad, fruto de esos trabajos y ese diálogo constante. Hoy podemos materializar este traspaso del ingreso mínimo vital, pero como saben, el pasado lunes también hubo una reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales en la que se adoptaron una serie de acuerdos que fueron refrendados en la sesión del Consejo de Ministros y Ministras del mismo martes de esta misma semana, con total normalidad, con total diálogo, con total lealtad institucional. Se ha trabajado de manera correcta, fundamentalmente para seguir avanzando en la mejora de las cuestiones que importan a los catalanes y a las catalanas.
Hola, buenas tardes. Elisenda Colell, del Periódico de Cataluña. Le quería preguntar por concreciones ante este acuerdo. Hablaba de más de 200.000 beneficiarios. El IMB sigue, no llega a un tercio, a dos tercios de los pobres severos en Cataluña. Solo un tercio perciben esta prestación. Entendiendo que este convenio es una forma de llegar a más personas y a más posibles solicitantes, ¿qué podrá hacer la Generalitat ahora? Es decir, ¿podrán intervenir en criterios para pedir la prestación? ¿Qué se va a poder hacer esta complementariedad con las dos rentas? ¿Cómo se va a poder intervenir para que, supongo que la idea final es que el máximo de personas posibles perciban esta prestación?
Bueno, en primer lugar, quiero destacar los datos que ya obran en nuestro poder a día de hoy. Por poner negro sobre blanco, el Gobierno de España ha invertido en Cataluña 928 millones de euros desde junio del año 2020 para prevenir la pobreza en 81.000 hogares catalanes, y eso supone más de 256.000 personas. Hablamos en la nómina de 2024, junio. Son más de 65.000 personas, familias, casi 200.000 personas las que están percibiendo el ingreso mínimo vital. Ese es el paraguas que saben que está regulado en una normativa específica del ingreso mínimo vital, que establece los requisitos, los beneficiarios y cuáles son los trámites. Lo que se traspasa es la gestión de esta prestación, y lo que sí también le puedo decir es que estamos avanzando, estamos trabajando para esa brecha de cobertura existente en el ingreso mínimo vital, poder reducirla y poder mejorar esa prestación, y son trabajos en los que estamos como Ministerio empeñados para seguir ampliando y dando cobertura a través de esta prestación, que ha tenido diferentes modificaciones. Quiero poner en valor el incentivo al empleo, que ya beneficia a más de 100.000 personas, porque, como saben, el ingreso mínimo vital es una prestación económica, pero no es la única herramienta para conseguir la inclusión plena. Es fundamental el empleo y también el complemento de ayuda a la infancia, porque con esa importante parte de menores. Y también han tenido reflejo los itinerarios puestos en marcha dentro del Laboratorio de Políticas Sociales, con los fondos Next Generation, y que han supuesto importantes proyectos en Cataluña con una inversión de más de 8 millones de euros. Porque, como digo, no solamente es la prestación económica, sino que es una política viva donde tienen espacio para convivir tanto el ingreso mínimo vital como las rentas autonómicas. Y eso ya depende de las decisiones políticas de cada comunidad. Y he denunciado en la primera intervención que hay comunidades que están reduciendo esas rentas autonómicas. Podemos cifrarlo en más de 500 millones de euros. Y eso es una, a mi modo de ver, es una irresponsabilidad, porque está dando menos herramientas para ese trabajo conjunto de lucha contra la pobreza. La normativa del ingreso mínimo vital es una normativa, es una ley estatal, es un paraguas estatal.
Estem escoltant en directe la compareixença de la ministra de Drets Socials, Elma Sainz, que està tenint els mitjans de comunicació al torn de preguntes.
Antes hacía referencia a la dificultad del encaje jurídico de las dos prestaciones para poder tirar adelante este acuerdo. De todas maneras, es verdad que hay cierta sensación dentro de alguna parte de la población de Cataluña que esos acuerdos toman rapidez cuando hay una necesidad de algún pacto político y que son de alguna manera cierta moneda de cambio. ¿Qué le responde a estas personas? Porque vemos que en la investidura de Pedro Sánchez también se dio inminencia a este pacto, no llegó, ahora sí llega. No sé cómo alejar ese fantasma de que es una moneda de cambio. Gracias.
Bueno, es una realidad y además he puesto en valor que en el año 2022 fueron dos comunidades, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, quienes asumieron esa gestión. Ese ya es un carril existente y además pues también tenemos la experiencia de las prestaciones no contributivas desde los años 90. Eso es importante de la vertebración, cómo se vertebra el conjunto del país a través de estas prestaciones. Son experiencias que pueden ser puestos en valor, pero he insistido que el trabajo ya se viene realizando hace meses y además ahora se van a intensificar para que se pueda se confluye, se trabaje con normalidad, provocando las menores incidencias posibles. Quiero poner en valor también esa capacidad que tiene el INSS de contrastar para solicitar el ingreso mínimo vital. Entran en juego diferentes administraciones, desde el Cuerpo Nacional de Policía, desde los padrones, desde la propia Agencia Tributaria. Quiero decir que es un trabajo ingente, no es fácil, pero hoy, sin duda alguna, vamos a dar un paso fundamental para beneficiar a la ciudadanía catalana. Muy bien, pues muchísimas gracias y buenas tardes. Que hay una pregunta ahí al fondo.
A l'espera de saber si una darrera pregunta d'Elma Sainz, la ministra de Drets Socials, que ha oficialitzat el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital en aquesta reunión que se ha hecho al Palau de la Generalitat.
Primero de todo, sobre el caso Begoña Gómez, ¿qué le parece el hecho de que el presidente Pedro Sánchez haya afirmado que acepta declarar por escrito? Y luego, por otro lado, después del pleno de ayer, ¿cómo ve la situación del gobierno tras la negativa de Junts? ¿Cree que la legislatura está amenazada?
Bueno, en primer lugar, yo quiero recordarle al juez que el señor Sánchez está haciendo absolutamente está cumpliendo la ley en todo lo que le ampara a sus derechos. Indudablemente es inescindible la figura del señor Sánchez de la presidencia del Gobierno, con su máximo respeto precisamente a la institución de la presidencia del Gobierno. Y estamos viendo una auténtica persecución política, con un caso que no existe, no hay tal caso, pero algo que comenzó basándose en unas denuncias falsas de asociaciones ultraderechistas, que todos los informes, los propios informes de la Guardia Civil, indican que no hay nada. Y esto, desde luego que como jurista, a mí me asombra todo lo que rodea a este procedimiento. Y además, el señor Sánchez en todo momento ha mostrado su colaboración y su compromiso con la transparencia y la colaboración en este sentido. Así es que eso es lo que le tengo que decir en relación a la primera pregunta. Y lo que ayer aconteció, quiero poner también negro sobre blanco lo que aconteció en el Congreso de los Diputados. Ayer se aprobaron leyes muy importantes para la justicia social, para la igualdad en este país. Sin ir más lejos, la ley de paridad en todo lo que tiene que ver con los consejos de administración. Se siguieron prorrogando ayudas fruto de la invasión, toda la red de protección que ha establecido este gobierno para paliar los shocks inflacionistas y que vienen de la crisis de la guerra de Ucrania, en todo lo que tiene que ver con la extensión de derechos, evitar los cortes de suministros, las rebajas impositivas, también en el ámbito del Ministerio la puesta en marcha del Fondo de Impacto Social, fueron la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Eso aconteció ayer en el Congreso de los Diputados, que a veces parece que otras cuestiones embarran avances muy importantes que demuestran la tarea ingente del Gobierno. La legislatura, tenemos 4 años por delante de trabajo intensos, y lo que también aconteció es esa irresponsabilidad. Ayer el Partido Popular decidió votar sí a la insolidaridad con los menores, con los niños, niñas y adolescentes que llegan en una situación de absoluta vulnerabilidad. Evidentemente se puso de manifiesto que Vox ha roto con el Partido Popular saliendo de los gobiernos autonómicos, pero el Partido Popular sigue abrazando los mensajes más xenófobos y la insolidaridad haciendo los suyos esos mensajes. De hecho, ayer votaron en contra, negaron el debate. Ayer lo que se votaba era una toma en consideración. Se negaron a un debate y, desde luego, dieron la espalda a los niños y las niñas que vienen en una situación de desprotección. Y también en esa incoherencia manifiesta y en la única obsesión que tienen, que es derrocar al Gobierno porque no aceptan el resultado de las urnas y nos lo demuestran día a día, a pesar de haber dado luz verde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a la senda de déficit, a los objetivos de estabilidad, ayer votaron en contra para intentar torpedeando con lo que hicieron al conjunto de los españoles con esta votación en contra de esos objetivos. Para empezar, aquí hoy en Cataluña, tienen que saber que han reducido en 1.500 millones de euros la capacidad de las administraciones para destinar al beneficio de la ciudadanía. Eso es lo que, en un ejercicio de irresponsabilidad, ayer, si quedaba algún reducto de solidaridad o de responsabilidad institucional, desde luego el Partido Popular ya los perdió por completo, porque fue lo que hicieron, anteponiendo unos intereses políticos y simplemente un objetivo de derrocar a un Gobierno a el bienestar y una labor de oposición a la altura del país. Y ya, si les parece...
Perdón, una última pregunta, perdón. Es que, bueno, como usted es la única voz del Gobierno español que vamos a poder escuchar ahora, después de la reunión entre presidentes que ha habido, ya sé que usted no ha estado allí, pero si nos podría decir un poco cómo, qué percepción de cómo ha ido desde el bando del Gobierno español y si hay algún avance en cuanto a la principal reivindicación del Gobierno catalán y de Esquerra en la negociación por la investidura del señor Illa, que es la financiación singular. Si hay algún a punto medio, si son más optimistas hoy que ayer, alguna declaración como portavoz que es del Gobierno español en este momento.
Bueno, como saben, es la quinta reunión que se ha producido desde los últimos meses con total normalidad, con un clima de total cordialidad. Como saben, el Gobierno de España, ya lo he dicho en una de las preguntas que me han hecho, ha trabajado siempre con ese respeto a la diversidad, a la lengua, a la cultura, a hablar de los, bueno, pues de avanzar a las cuestiones que preocupan a los ciudadanos y ciudadanas catalanas. Esa ha sido la vocación del Gobierno de España. Esa va a ser la vocación con la siguiente, bueno, pues con el Gobierno que se decida aquí en Cataluña. Y eso es lo que le puedo decir. Ya he contestado además a parte de la pregunta. Pues muchísimas gracias y buenas tardes.
Intervencions que escoltàvem en directe de la ministra Elma Sainz, que ha parlat de diferents aspectes respecte al traspàs d'aquesta gestió de l'ingrés mínim vital que s'ha oficialitzat avui a la Generalitat. Assumeix ja aquesta gestió de la prestació. Ha dit que això suposarà una reducció de la paperassa, que això els farà ser més eficients i que es fa en benefici a les persones per tal de lluitar contra la pobresa. Un aspecte que ja tenen des del 2022, un traspàs que ja tenen des del 2022 a Euskadi i Navarra, i que també ha explicat que hi ha d'altres comunitats autònomes que també han demanat aquest traspàs, com ara Galícia, Castella i Lleó i també el País Valencià. Respecte a la reunió que han mantingut els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez des de les 12 al Palau de la Generalitat, una trobada en plena acceleració de les converses entre PSC i Esquerra per investir Salvador Illa, no s'ha mullat. Li han preguntat si era una moneda de canvi, no ha quedat clar. Ha dit que les urnes ja van parlar en el seu moment, que la decisió s'ha de prendre des de Catalunya i que s'està treballant des de fa temps amb aquest diàleg constant, amb aquest ambient de reunions de normalitat i de cordialitat entre institucions, i que actuen això amb tota la lleialtat i tota la normalitat d'aquestes institucions. Respecte també ha parlat sobre Pedro Sánchez, ha demanat declarar per escrit, recordem, en lloc de fer-ho en persona la setmana que ve, quan se l'han citat el jutge pel cas de la seva dona, la Begoña Gómez. Bé, aquí el que ha fet és que ha explicat la ministra que està actuant complint amb la llei que pertoca. Ha dit que Pedro Sánchez, bé, està actuant en aquest marc correcte, però ha qualificat aquest cas de persecució política política. De fet, ha anat més enllà i ha dit que no hi ha cas, que es tracta d'unes denúncies falses, les que hi ha contra Begoña Gómez, i així ha tancat el tema. També ha fet referència al PP en el comportament ahir, qualificant-lo d'irresponsabilitat del PP de no votar perquè s'iniciï aquest debat de l'entrada, el repartiment entre comunitats dels menors no acompanyats. Ha dit que això és anar contra els nens i ho ha qualificat d'irresponsabilitat total. Respecte a aquesta qüestió que ara us comentàvem, recordem que Sánchez, en un escrit que ha enviat al jutjat, assegura que està disposat a col·laborar. La ministra també ara ha subratllat de nou aquesta actitud col·laboradora del president amb la justícia, però assegura que vol preservar la institució que representa. Escoltem ara ja el conseller Carles Campuzano.
La signatura del conveni de gestió de l'ingrés mínim vital que hem pogut fer aquest matí. Sabeu que aquesta era una llarga reivindicació del govern de la Generalitat i no només del govern de la Generalitat, sinó del conjunt dels sectors socials implicats en la lluita contra la pobresa. Una reivindicació que ja va néixer des del moment en el que l'Estat va aprovar l'ingrés mínim vital durant la pandèmia. Recordar que la Generalitat de Catalunya des de l'any 2016 té una xarxa de protecció social, una garantia d'ingressos mínims, que és la renda garantida de ciutadania, i des de molt abans també, com a antecedent, des de l'any 91 existia ja la renda mínima d'inserció. I per tant, que quan s'aprovava l'ingrés mínim vital no operava sobre el buit, sinó que l'ingrés mínim vital operava sobre una realitat ja existent d'un sistema de protecció social promogut pel Parlament i gestionat pel govern de la Generalitat. I això va fer que des del primer dia el govern de la Generalitat plantegés d'entrada una discussió de caràcter competencial, si l'Estat havia o no de tindre una prestació d'aquestes característiques, entenent que aquí s'entrava en el terreny de la competència en l'àmbit dels serveis socials, que era una competència exclusiva de la Generalitat. El Tribunal Constitucional va validar que l'Estat, en el camp de la Seguretat Social, podia establir una prestació d'aquestes característiques, i això ens va portar immediatament a anunciar que aquesta prestació del sistema de l'Estat Social hauria de ser gestionada pel govern de la Generalitat. No tenia massa sentit que coexistissin dues prestacions amb les mateixes finalitats, garantia d'ingressos a persones en risc d'exclusió, amb regulacions diferents i gestionades per administracions diferents. Això en la pràctica generava problemes, genera problemes, sotmet a les persones a procediments burocràtics que hem definit en alguns moments com un veritable infern burocràtic i no garanteix que els recursos que estaven destinant a l'ingrés mínim vital tinguessin l'eficàcia en l'objectiu de reducció de la lluita contra la pobresa. Calia, per tant, que hi hagués una gestió unitària integrada de les dues prestacions orientades a combatre la pobresa severa amb una lògica de finestreta única i amb una lògica de tràmit únic en la gestió d'aquestes prestacions. I, de fet, el conveni que avui hem signat respon a aquestes necessitats. Ho ha dit la ministra, ha estat una negociació llarga i complexa. Vàrem haver de forçar principis d'aquest any, i no sé si ho recordaran vostès, doncs una reforma de la llei de l'ingrés mínim vital, perquè en el model que inicialment l'Estat havia dissenyat es contemplava un model de gestió per al País Basc i per a Navarra i un model de gestió diferenciat per la resta dels territoris de l'Estat. El plantejament de la Generalitat fou que el model que es contemplava per la resta dels territoris de l'Estat era un mal model, almenys per a Catalunya, perquè no reconeixia a Catalunya la capacitat de reconèixer la prestació de l'ingrés mínim vital, i això finalment vàrem convèncer en el govern espanyol, el vàrem forçar a promoure un canvi legislatiu a principis d'aquest any, que és el que ens ha permès avui que el model que hem pogut signar és el mateix model que es va aplicar en el seu moment en el País Basc i a Navarra. I, per tant, en termes globals, el conveni reflecteix la posició que ha mantingut durant tota aquesta negociació la Generalitat. Quan a l'octubre de l'any 22 vàrem aterrar el nou equip amb el senyor Amorós i el senyor Royo al front d'aquestes àrees, el govern de l'Estat ens va oferir un conveni basat en les previsions inicials de la llei i ja els hi varen dir que aquesta era una mala proposta, que si l'haguéssim acceptat ens haguéssim equivocat, i per tant la persistència que hem mantingut en aquesta negociació ens ha portat, estem convençuts.
Estem escoltant en directe Carles Campuzano, el conseller de Drets Socials, parlant de l'oficialització del traspàs d'aquesta gestió de l'ingrés mínim vital. Després ha dit d'unes negociacions llargues i complexes. Ha dit que calia una gestió unitària per acabar amb el que ha anomenat infern burocràtic
d'aquesta nova prestació. I, de fet, el proper...
I així arribem a les dues del migdia.